Acabada la missa, ara, des de Menorca, els hi oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Pollana, i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem un comentari sobre el sínode dels bisbes, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del bisbe Francesc.
I com cada setmana venim a aquest espai amb la il·lusió de contar-los els principals esdeveniments que marquen el dia a dia de la nostra església.
D'aquesta manera els ajudam a estar informats i formats del missatge de la bona notícia de Jesús.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels comentaris sobre el sínode que du per títol Les paraules clau, comunió.
Les tres dimensions del lema del sínode són la comunió, la participació i la missió. Aquestes tres dimensions estan profundament interrelacionades. Són els pilars vitals d'una església sinodal. No hi ha ordre jeràrquic entre elles, sinó que cada una enriqueix i orienta les altres dues. Existeix una relació dinàmica que s'ha d'articular tenint en consideració els tres termes.
Déu reuneix els nostres pobles, distints, però amb una mateixa fe, per mitjà de l'aliança que ofereix al seu poble. La comunió que compartim troba les seves arrels més profundes en l'amor i la unitat de la Trinitat. Crist ens reconcilia amb el Pare i ens uneix entre nosaltres en l'Esperit Sant. Junts ens inspirem en l'escolta de la paraula de Déu a través de la tradició viva de l'Església. Només en l'Esperit podem arribar a la comunió amb els altres. Només en el Pare podem ser germans.
La comunió entre els fidels ha de ser reflexa de la unitat de la Trinitat, i aquest esperit ens ha de dur a escoltar l'altre amb amor, en un espai de comunió i de missió en comú. Així, la força de l'Esperit Sant es manifesta de múltiples maneres en tot el poble de Déu i a través de la seva paraula i la seva vida. Així mateix, el procés sinodal ens demana una renovació de les estructures per afavorir una comunió encara més profunda.
El 12 de febrer del 1931, el papa Pius XI va inaugurar Ràdio Vaticana, pronunciant davant els seus micròfons en llatí el primer missatge pontifici de la història a la ràdio, i ho va fer en presència de l'inventor de la ràdio i realitzador de l'emissora, el científic italià Guillermo Marconi.
Per tant, es van complir 91 anys des de la primera emissió radiofònica d'un papa i del començament de les emissions de la ràdio del Vaticà.
Va ser el mateix Marconi qui va anunciar el missatge del papa Pius XI, a més en llatí, la primera part del qual estava dirigida a tota la creació.
I va expressar, sent per arcadi seny de Déu, successors del príncep dels apòstols, d'aquells la doctrina i la predicació dels quals, per diví mandat, està destinada a tota la gent i a tota criatura, i podent, en primer lloc, valer-nos des d'aquest espai de l'admirable invenció de Marconi, ens dirigim primerament a totes les persones, dient-los aquí i d'ara, endavant, amb les mateixes paraules de la Sagrada Escriptura. Escolta, cel, i parlaré. Senti la terra les paraules de la meva boca.
Ràdio Vaticà va guanyar molta influència durant la Segona Guerra Mundial. Va començar a emetre en 9 idiomes i es va convertir en un dels pocs mitjans que superaven la censura de l'època, a més de difondre missatges de familiars que buscaven a persones desaparegudes o presoners que estaven en camps de concentració.
Ara, Ràdio Vaticà emet la seva programació en 40 llengües i en els seus estudis treballen periodistes de fins a 60 països.
Música. Tot seguit els informarem de les activitats més importants que han tingut lloc els dies passats a la nostra església. En primer lloc, els detalls de la jornada de formació dels agents de pastoral de la nostra diòcesi.
Aquest any s'ha pogut fer la formació d'agents de pastoral de forma presencial. Va tenir lloc els dies 5 i 6 de febrer a la Casa de Colònies de Sant Joan de Missa. Van participar uns 15 catequistes i monitors. La formació va ser a càrrec del jesuïta Carlos Gómez Virceda, el qual va destacar que, a més de l'acompanyament de grup, és molt important un acompanyament personal a cada jove. En aquest sentit, es va manifestar la importància d'una bona formació perquè un acompanyament veritable necessita formació i responsabilitat perquè arribi a fomentar el creixement dels joves cap a Déu. Va ser un cap de setmana molt profitós per als animadors per a dinamitzar la seva acció pastoral amb els joves. I una vegada més, va ser una crida a sortir per places i camins.
Seguim ara la informació de la trobada dels religiosos i religioses de Menorca.
Diumenge 6 de febrer, els religiosos i religioses de la nostra diòcesi es van reunir per a celebrar la Jornada de la Vida Consagrada. Ho van fer participant a l'Eucaristia de la parròquia de Santa Eulàlia de l'Or amb el desig de compartir amb els fidels el sentit d'aquesta jornada. A la celebració van participar les congregacions de la Salle, Fies de la Caritat, Dominiques, Carmelites Missioneres i Franciscanes. Va ser el papa Joan Pau II qui el 1997 va instituir la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, expressant aquestes paraules: la vida consagrada, arrelada profundament en els exemples i els ensenyaments de Crist, és un do de Déu Pare a la seva Església per mitjà de l'Esperit.
Per acabar, tota la informació de la jornada de formació de la pastoral de la salut.
El passat cap de setmana va tenir lloc una trobada de formació amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt, al Seminari Diocesà. La jornada, que va comptar amb una gran participació de fidels, va ser a càrrec del prevere mallorquí i doctor en teologia Francesc Ramis Darder. A la primera part, el prevere va explicar com a l'Antic Testament ja es descriu a Javé com un Déu amorós que estima i acompanya el poble d'Israel. Tot seguit, va definir el significat de la misericòrdia.
Qui és aquest misericordiós? Aquell que s'adona a si mateix. Per què? Per calmar la pobresa del cor del seu germà. Quan ha visitat el malalt, actuem en misericòrdia. Per què? Perquè m'ho donem a nosaltres mateixos, al nostre temps, al nostre esforç, a la nostra simpatia, per calmar la pobresa que la malaltia provoca en aquella persona.
A la segona part de la xerrada, el ponent va reflexionar sobre el patiment i el sentit religiós de la malaltia. Va manifestar que en el Nou Testament trobam dos personatges que sofreixen, Jesús i l'apòstol Pau. Quin sentit va tenir el patiment de Jesús? Així ho va explicar.
El patiment va ser la mediació que va tenir Déu per fer-se plenament humà. Perquè si Crist no hagués patit, no hagués estat mai una persona humana. Sant Efrem de Síria deia: el patiment de Crist a la passió és l'ocasió que ha tingut Déu per fer-se plenament humà. Perquè el patiment és el que en general tenyeix la persona humana.
Per acabar, mossèn Francesc Ramis va animar els assistents a no cansar-se mai d'acompanyar, escoltar i pregar. Sou instruments que té el Senyor per ajudar els malalts, perquè vegin que Déu els estima.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi anem a explicar el que hi ha escrit a la nostra agenda setmanal. Escola de Teologia Mo.
Inici del segon semestre, dilluns 21 de febrer, a les 20 hores a la Casa de l'Església, amb el tema que serà els llibres sapiensals de la Bíblia.
Formació permanent dels preveres.
Tindrà lloc els dies 23 i 24 de febrer al Santuari de la Mare de Déu del Toro, a càrrec de Monsenyor Francesc Onessa i Monsenyor Javier Vilanova.
conferència per als laics.
Dimecres 23, conferència càrrec de Javier Vilanova Pallissa, bisbe auxiliar de Barcelona, sobre el do de la vocació. A les 20:15 al seminari diocesà a Ciutadella.
Tercera jornada de teologia.
Divendres 25 de febrer, xerrada a càrrec del prevere català Antoni Matabosc Soler sobre la saviesa cristiana a l'ecologia. Serà a les 20:30 al seminari diocesà a Ciutadella.
Missa d'acció de gràcies pel ministeri de Monsenyor Francesc Conesa.
Dissabte 26 de febrer, a les 11:00, a la Catedral de Menorca, Eucaristia d'acció de gràcies pel Ministeri Episcopal de Monsenyor Francesc Conesa.
Tot seguit escoltarem la reflexió que ens fa arribar aquest diumenge el bisbe Francesc.
La presència de los cristianos laicos en la vida pública. La Iglesia entera tiene la misión de hacer brillar la luz de Cristo en medio del mundo, en el corazón de nuestra sociedad. Ahora bien, a los cristianos laicos se les confía la misión especial de estar presentes en la vida pública y, como se dice en el Concilio, buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Cuando hablamos de vida pública nos referimos a todo el entramado de relaciones sociales donde se expresan y realizan primariamente los procesos de orden económico, político, cultural, familiar y religioso. La presencia de los cristianos en estos ámbitos no consiste simplemente en estar, sino que requiere su implicación consciente en la vida pública desde las claves del Evangelio, buscando la transformación de la sociedad y el advenimiento del reino de Dios. Esta presencia de la que hablamos hace referencia a la participación en las diferentes asociaciones que constituyen el testigo de nuestra sociedad para desde ahí contribuir con los valores y modos del Evangelio a su construcción y evangelización. La presencia pública de los cristianos no es un asunto facultativo, sino una necesidad urgente y un reto al que debemos ir respondiendo si no queremos que la sociedad se vea privada de la sal y luz del Evangelio. Por eso nuestro plan de pastoral para este curso tiene como acción fundamental incidir en la presencia de los cristianos en la vida pública. Y con este fin señala tres cosas que podemos tener en cuenta. La primera es promover esta presencia de los cristianos en los diferentes espacios de la vida pública. Según se dijo en el Concilio, los laicos viven en el mundo en todas y cada una de las profesiones y actividades del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social que forman como el tejido de su existencia. Es ahí donde Dios los llama a realizar su función propia, dejándose guiar por el Evangelio para que desde dentro, como fermento, contribuyan a la santificación del mundo y de esta manera irradiando fe, esperanza y amor, sobre todo con el testimonio de su vida, muestren a Cristo a los demás. La segunda sugerencia es plantearnos dónde no hay presencia cristiana, es decir, qué ámbitos o espacios de la sociedad carecen de espíritu cristiano y requieren nuestra presencia. Por último, se sugiere también acompañar a los cristianos que están implicados en la vida pública. Muchas veces estos cristianos sienten que la comunidad y los mismos sacerdotes valoran mucho la implicación en catequesis o en la acción caritativa, pero no es valorada la presencia fiel y sacrificada en la vida pública. Hemos de reconocer que por diferentes razones son pocos los católicos que dan testimonio de su fe en la vida pública. Parece que hay temor a manifestarse como creyente en medio de la sociedad y se ve más seguro reducir la fe al ámbito de lo íntimo y lo privado. Por otra parte, cuando los laicos se comprometen con la vida de la Iglesia, prefieren, por lo general, hacerlo en tareas intraeclesiales. Pero no podemos olvidar que su ámbito de acción propio, en donde son insustituibles, es la vida pública.
Després d'escoltar les paraules del nostre bisbe, els hi deim adéu.
Ho feim amb la confiança que el que els hi han contat hagi satisfet el seu desig d'informació.
I desitjam, al mateix temps, que la setmana que ve tornin a estar aquí, amb nosaltres, de nou, en aquesta sintonia.
Per avui, això és tot per la nostra part. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu!